Al matí, amb Raquel García.
Beni, Bidi, Bici, l'imperi de la cultura. Una secció en què qui viu la cultura sempre guanya.
Bon dia, aquí Beni. Com està la Bidi i la Vinci? A veure,
bon
Bidi...
Jo, Bidi, tu
i jo, Vinci.
O sigui que jo, Beni, tu, Bidi i tu, Vinci.
Sí. I tot és Vinci al final.
I els nostres oients diran qui són aquestes dones, no? Aquestes Beni, Bidi, Vinci. Doncs, evidentment, la Jordina Puntí, la cap de cultura, la Montse Barderi, també... Doncs la coordinadora de la Capital de la Cultura 2024 de Sabadell i servidora, la Raquel García, conductora de doncs aquesta secció, aquesta bogeria que ens portarà per un imperi, el de la cultura. Per què? Perquè volem doncs, que aquest imperi vagi creixent, creixent i creixent, que vagi alimentant la nostra curiositat i, sobretot, donar veu a moltes persones per parlar, per reflexionar, però també, Montse, per passar una bona estona.
Què ens queda, si no? Què ens queda si no passem bones estones el dia que marxem?
Això.
Doncs això, no?
I clar, Jordina, la gent pensarà, i aquesta sintonia, i aquesta frase, no?, de Juli César, aquest mantra que es repeteix i es queda enganxat com un xiclet a les nostres neurones. Per què hem triat aquesta cançó?
Home, hem triat aquesta cançó perquè és perfecta. Ens indica que... Primer, és una frase de Juli César, cèlebre, que ens recorda que arribarem a un lloc, veurem què hi ha i guanyarem. Sempre que tenim contacte amb la cultura, sempre hi guanyem alguna cosa. I el que volem és això, donar aquesta idea. Veniu, veieu i guanyarem entre tots.
Doncs el cert és que nosaltres, en aquest imperi, també tenim un bosc, el bosc de les idees, Montse, i en aquest bosc hi ha la Pat Vila. Explica'ns una mica qui és, no? Perquè ella, doncs, la veritat és que ha analitzat també doncs, la lletra, no?, d'aquesta cançó.
Doncs mira, la Pat Vila és una col·laboradora nostra, no, Jordina? Un actiu boníssim que, a més... És una persona que fa xarxa, generosa, que té una casa meravellosa per fer activitats i coneix moltíssima gent. I, a més, ha estat molts anys vivint a Itàlia i ens podia ajudar a entendre què punyetes deu dir aquesta cançó de...
Exacte. A veure, doncs a veure la seva reflexió, que jo crec, oient, que no ens deixa indiferents.
Hola a tots. La Montse Barderi i la Jordina Puntí em demanen que les ajudi a traduir la lletra de l'italià de la cançó que elles han escollit com a sigla per al seu programa de ràdio. Vieni, vieni, vici, sai, sei bello, impossibile. Vieni, vieni, vici, sai, sei bello, sicuro di te. I la veritat és que no m'hagueren pogut demanar res de més complicat perquè és una cançó que no té ni cap ni peus. És totalment absurda, ja us ho dic des del primer moment. Hi ha una noia que canta i que està totalment enamorada d'un tal que tampoc sabem qui sigui i aquí omple de falacs del tipus mi salta el cuore quan em dius que em desitges, sei affascinante, ets d'una bellezza impossibile, m'enamores amb aquesta seguretat que tens amb tu mateix, etcètera, etcètera. Jo, per intentar entendre una miqueta més, m'he anat a escoltar la versió original, és a dir, la versió sencera d'aquesta cançó. I allà també hi ha unes estrofes, aquesta vegada cantades en anglès, per un noi, que potser és aquest, el Bello Bellissimo, però que parlen d'encara una altra història completament diferent. Parla d'un cadell de gos que aquest noi té, però que els veïns l'obliguen a desfer-se'n i, per tant, ell queda tot sol amb el seu destí. Bé, tota aquesta cançó, de tant en tant, té una tornada en llatí, que és aquesta que t'enganxa. Jo vaig tot el dia amb aquest Beni, Bidi, Bici pel carrer, i que és la locució famosa de Juli César, que va pronunciar en el Senat quan va tornar d'una batalla, que ara no recordo el nom,
i que va comunicar que havia guanyat. El que jo estic segura és que això també ens passarà a nosaltres. Si seguim aquest programa de la mà de la Montse i la Jordina, un programa que parla de cultura, no podrem fer una altra cosa que això, que anar, que veure moltíssimes coses, conèixer moltíssimes coses noves i tornar, com sempre, que si va de la mà de la cultura, guanyadors. Una abraçada.
Doncs nosaltres aquí, les guanyadores, doncs el que farem és dos cops al mes, o sigui, una secció quinzenal, on parlarem de cultura, però destacant molts temes diferents. Avui, per exemple, Jordina, doncs ens centrem en el tema de com cal mirar una obra d'art contemporània.
Exactament, sí, sí. És una de les coses més complicades. Hem començat amb un programa d'aquests de nivell. És a dir, no anem a veure una cosa fàcil, anem a veure una cosa que en general ens passa que no entenem res. Ens passa que el primer que ens genera és un rebuig de dir això és una bestiesa, això no té cap sentit, què hem de fer? I a través d'aquest programa farem algunes mirades, a més farem propostes de coses que es poden anar a veure per fer aquesta reflexió. Vaig a veure aquesta exposició d'art emergent, l'exposició de l'Oriol Enguany, i el que algú m'ajudi a entendre què estic veient, que algú em faci de mitjancer entre aquesta obra d'art que no entenc res i la meva comprensió.
Montse, en aquest sentit, sembla que sempre s'ha d'entendre la cultura i a vegades només cal gaudir-la, amb ulls de nen, no? Amb la mirada que tots tenim de petits.
Mira, jo ahir estava llegint un llibre preciós que ho recomano molt, que es diu Sobre l'art de perdre's, Rebecca Solnit. Us en recordeu d'aquella senyora que va inventar allò de mansplaining, allò de que els homes em diuen les coses que he de fer i pensar? I d'una cosa que vaig pensar que si me la deixàveu llegir és molt bonica. Diu, com et posaràs a buscar allò que desconeixes i sense saber res de la seva naturalesa? Diu que és una frase del presocràtic menor. I ella contesta, evidentment, els artistes de tota mena es dediquen a buscar l'inconegut, la idea, la forma i la narració que encara no ha arribat. La feina dels artistes consisteix a obrir portes i evitar entrar a les profecies. El que és desconegut i el que és estrany, d'on provenen les seves obres, encara que la seva arribada marqui l'inici del procés, llarg i disciplinat, per fer tot això seu. Com diu Oppenheimer, viure sempre al caire del misteri, a la frontera de l'inconegut. Ells, però, transformen l'inconegut en conegut, ho capturen com a pescadors. Els artistes ens ajuden a endinsar en aquest mar fosc. Endinsar-nos en un mar fosc, sense saber què trobarem, potser és una manera molt bonica de dir deixa't perdre.
Clar, en aquest sentit, per exemple, jo penso, ara ja veuràs la comparació, però quan anem a un parc d'atraccions no busquem, no? El sentit, la tècnica, l'habilitat, com està construït, sinó que gaudim i ja està, prou, no? Doncs en l'art, potser una manera d'aproximar-nos és a partir de l'emoció, no? D'aquella empatia de connectar, i a vegades no, evidentment, si no acaba d'arribar-te, doncs a buscar més informació i més... Digues, Montse, que et veig posant cares.
Comparem l'art amb les parts d'atracció i les emocions. Vivim en una societat del culte a l'emoció i és diferent, és molt més profund, és molt més interessant. Tu et donen, poses el Dragon Khan, ai, quina sensació de vertigen. No, aquí sortim transformats, sortim amb més idees, amb més profunditat. Estàs d'acord o no, Jordina?
Però també et diré, Montse, que hi ha obres d'art que semblen parc d'atraccions, que te'ls mires i dius, up, què és això? També generen una sensació d'angoixa, sensacions de felicitat, sensacions que no saps per què les tens. I com més estona hi estàs, també et generen aquesta sensació de parc d'atraccions i d'emocions que van i que venen.
Com que som tres, sempre podrem desempatar, vosaltres.
Això és interessant, eh? Doncs nosaltres el que fem és, a més, buscar. Sempre busquem doncs, aquella veu experta, perquè doncs, ens agrada doncs, això, alimentar i transformar doncs, aquest coneixement, doncs, donant també doncs, espai a altres reflexions. Escoltem també l'Anna Pujadas, que és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ella reflexiona sobre doncs, això que és l'art, i jo crec que és molt interessant.
Hola, encantada d'estar amb vosaltres. A veure, el primer que diria és que actualment ja no es parla d'art en singular, sinó que es parla de les arts en plural. que les arts contemporànies, amb les seves pràctiques, han esborrat o desdibuixat les fronteres entre les antigues disciplines i els antics mitjans tècnics. I que aquella convenció, aquella concepció d'obra artística confinada als formats de les belles arts, escultura, pintura, s'ha perdut, i que la producció dels creadors actualment adopta formats molt diferents, a part dels tradicionals, com poden ser instal·lacions, esdeveniments, audiovisuals, recursos digitals. Això també ha passat amb els gèneres, natura morta, retrat, paisatge, ara no tenen sentit ja, i les temàtiques són totalment noves, polítiques, socials, fins col·lectives. Un segon factor molt important que distingeix les arts contemporànies és la desaparició de l'autor. La figura tradicional de l'artista s'ha posat en crisi, en qüestió, i actualment ja no es parla d'artista, sinó que més aviat se l'assimila a un productor o un creador visual amb connexions amb dissenyadors, arquitectes, programadors informàtics, enginyers de so. Però, sobretot, també és molt important, penso jo, que ha desaparegut la separació entre alta cultura i cultura popular. Que les arts, actualment, amb les seves temàtiques i les seves tècniques, a vegades sovint adopten formats i procediments, jo que sé, de la publicitat, de l'art de carrer com el graffiti, clar, de la televisió, de l'objecte seriat industrial com el disseny. Així que podríem dir que actualment les arts, el disseny, la moda i la publicitat, tenen els seus límits molt desdibuixats. Com també tenen els seus límits desdibuixats amb el teatre, la dansa, el cinema. Això és el que tècnicament els especialistes en art anomenem la condició postdigital i la condició postmèdia de les pràctiques contemporànies. I aquesta condició és el que fa que mirar les arts actualment sigui completament diferent. Potser, jo diria que el que hauríem de fer és eliminar la paraula mirar, perquè té com un sentit com de concentració en la comprensió intel·lectual d'alguna cosa, i l'hauríem de canviar per una altra, igual per la paraula gaudir. I llavors el que hauríem de dir és que amb les arts contemporànies el que cal fer és deixar-se transportar per elles i gaudir-les.
Doncs a nosaltres el que fem és això, gaudir de les arts contemporànies. Montse, Jordina, la veritat és que déu-n'hi-do les reflexions, no? El contingut que ens ha donat, que jo després també emplaço els nostres oients a recuperar aquesta entrevista al Servei a la Carta, al servei del podcast de Ràdio Sabadell al matí, per doncs, a anar assimilant tots aquests continguts.
Sí, sí, l'observació i el fet que ens posés tant en context, jo crec que ens fa entrar molt més en el que és l'art contemporani. Mm-hmm. De totes maneres, jo també penso que és molt important seguir pensant que hem de conèixer moltíssim una cosa, és gaudir, però l'altra, per entendre l'art contemporani, hem de llegir, hem d'entendre i hem de demanar que algú ens ajudi a interpretar-lo. Perquè, si no, moltes vegades voldrem gaudir i ens faltaran eines. Jo crec que és molt important també buscar eines.
I tant. Digues, Montse.
Estic totalment d'acord que hi ha coses que, si tu no tens els coneixements, per exemple, un retaule gòtic, no ho pots entendre perquè et falta el moment, context històric d'aquell moment. El coneixement és imprescindible per gaudir més i millor. Totalment d'acord amb la Jordina.
Jo divendres passat vaig assistir a la Fundació Arts amb una sessió en què joves, i no tan joves, artistes o no artistes, perquè ells mateixos qüestionaven si eren artistes o no, que tenen els treballs en exposició, reflexionaven i explicaven a tot un conjunt de gent, amb estudiants d'instituts que fan arts, reflexionaven i explicaven les seves obres. I era importantíssim aquella reflexió. Jo crec que aquella entrada a entendre aquells que... Recomano que hi aneu, aquelles obres d'art que hi ha penjades a les parets eren imprescindibles.
Doncs nosaltres el que fem ara, perquè jo crec que els oients i nosaltres estem gaudint de la cultura, però ara anem a buscar aquest coneixement. I anem aquí al costat, a casa d'uns veïns, perquè doncs, precisament a la nostra ciutat tenim també doncs, el Museu d'Art i volem doncs, parlar amb la seva directora. En Gràcia Torrella, bon dia i benvinguda al matí.
Hola, bon dia a totes i a tots.
A veure, dona'ns algun consell, no?, per anar, doncs, a casa vostra, no?, de visita, perquè, per exemple, ara penso, doncs, entre les moltes propostes que oferiu, ara mateix també ens oferiu, doncs, un gran berenar.
Exacte. Ara tenim una petita mostra de l'Oriol Enguany i d'altres artistes del seu entorn que podrien anar en la línia del que estem parlant avui aquí, no? De com entrar al museu, de com mirar-nos aquesta peça, de com entendre aquest berenar. Jo el que voldria dir d'entrada és que no hi ha una sola manera d'entendre l'art i l'art contemporani. I que si l'artista, quan fa l'obra, la seva obra, té un missatge, o molts, té una idea que intenta traspassar i comunicar, però el que passa és que el públic, la gent que anem a les exposicions, i sobretot les persones que no estan tan versades en art contemporani, doncs tenen com, tenim com molts prejudicis, no? D'aquell lloc no coneixem, d'allò que no entenem, i això ens provoca que ens tanquem i d'entrada, com comentàveu abans, doncs ho rebutgem.
Clar.
El que jo aconsellaria és quan vas a veure una exposició d'art contemporani o d'art en general, com fan els nens que venen al museu, que són encantadors i són molt oberts, treuen-se dos prejudicis, no rebutjar d'entrada. I a banda de totes les explicacions que ens pot fer un monitor o que nosaltres podem conèixer, doncs ens podem preparar abans d'anar a una visita, podem llegir al voltant d'aquell autor, de la seva obra, que això va molt bé i ens permet entendre i entrar tingut. Però hi ha una banda que reivindico i que va una mica a la línia de l'Anna, d'aquesta primera lectura, mirada o llegida, diguem la paraula que vulguem, de que aquesta obra ens està dient, ens està provocant, perquè l'enriquim amb la nostra mirada. L'artista té un contingut, té una lectura, però l'obra d'art és sempre oberta. I no, cada persona que se la mira, que la gaudeix, doncs l'enriqueix amb la seva mirada. Llavors, és important anar molt net i buit de ment per què ens provoca. L'artista, com millor sigui la peça, perquè evidentment no té per què agradar-nos a tot, i cadascú, com quan llegeixes poesia o obres una peça, o sents una peça de música, et sents més proper a un autor o no. T'hi pots identificar més o menys, a dir que això parla de mi, o això parla d'uns valors universals. Llavors, intentar, doncs, què ens està provocant, què ens està emocionant, què m'està dient, d'una manera més conceptual, si vols. I llavors, si vols enriquir-te, doncs amb una visita guiada o amb una lectura sobre aquell autor, que segur que et portarà a captar, a entendre, a unir-te més amb el seu autor. Però jo reivindico aquesta primera mirada, perquè si no després tens aquesta lectura d'una altra, no?, de l'artista o d'un tercer.
Clar.
Però la lectura de l'obra d'art ha de ser molt personal.
M'agrada molt això que expliques, perquè la veritat és que això, doncs, enriqueix encara molt més tot el tema que parlem avui, no? Que no hi ha només una manera d'entendre l'art. Jo fins i tot penso, potser jo vaig a veure el Gran Berenar ara, i si anés d'aquí 3 anys, potser també tindria un altre impacte en mi. Per això, depèn de la mirada de l'artista, però també de l'espectador, del moment, del coneixement que té, no?, fins i tot. Et volia demanar, Gràcia, si anem, doncs, al museu. Dues coses. Digue'ns si, doncs, també gaudirem d'aquest berenar, si ens donareu berenar, i sobretot també explica'ns, perquè em sembla que feu uns tallers, no?, per veure també art contemporani, que jo també crec que és interessant que destaquis.
La missió del museu, sobretot, és ser molt pedagògic. Hi ha altres centres d'art, que tu entres a una exposició d'art contemporani i tens la peça allà buida i no hi ha més informació. Des del Museu d'Art de Sabadell intentem facilitar aquesta comunicació entre l'artista, l'obra i les persones. Llavors, el diumenge aquest, no, el següent, fem un taller familiar. És una adaptació del taller que fem pels nens, per les escoles, que es titula, sense títol, Viu l'art contemporani. I el que intentem és això, trencar aquest prejudici i que juntes les famílies puguin, doncs, gaudir d'un moment i d'entendre unes de les claus per a aquesta comprensió de l'art contemporani.
Doncs ens semblen propostes molt interessants. Moltíssimes gràcies a en Gràcia per obrir les portes del museu, que també hem de dir que a banda de tot el que explicaves, també hi ha un altre valor afegit, i és que l'entrada...
és gratis.
Això,
sí,
que a vegades
sí.
També, no? A vegades això la gent no és conscient, doncs és gratuït, anar al museu és gratuït, veure
sí,
totes aquestes sí. Obres i propostes. O
sí,
sigui
és
que
important,
això...
és important, perquè ens pregunten, ens ho pregunten clar, molt. Quan val? Que... I dius, no, no val res, que
clar,
és gràcies.
Clar, sí. També és normal, eh? Finals de gener, jo crec que la butxaca, tots qui més qui menys, hem d'estalviar, o sigui, aneu al museu, sí. Que a més és gratis. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Bon dia.
La veritat és que interessants les propostes que ens feia, i ara, Montse, si et sembla, del museu, anem ara cap al Mas, perquè al Mas allà teniu una cita, no?, el dia 9 de febrer, que parla precisament d'això, de l'art d'explicar l'art.
M'encanta del museu al Mas i del Mas al museu.
Has vist? Vinga, Vidi, digues.
Doncs la Vidi diu... que la Vichy presentarà a l'acte. Vull dir que també estem que no parem, és molt, serà molt bonic, i a més és una activitat que fem tant a Sabadell com a Caldes d'Estrac com a Barcelona, que és una mica la cosa aquesta que tenim amb la Jordina, que nosaltres li diem escombrar cap a casa, que tot el que puguem fer a casa doncs ho fem, no, Jordina?
I tant, sí. El que estem pensant és que volem ser capital, però no volem ser capital de la cultura el 2024, sinó que volem ser-ho des d'allà, des d'ara mateix. Volem convertir-nos en la capital de la cultura, però no del Vallès, de Catalunya i del món mundial. Si
i pot. Del món, clar que sí, hem de treure pit. Doncs anem a presentar també el protagonista d'avui, l'Enric Nogueras, que és l'autor precisament d'aquesta proposta, L'art d'explicar l'art, editat per Columna, i que també doncs, tindreu l'oportunitat de gaudir, de conversar doncs, amb ell el 9 de febrer al Mas. Bon dia, Enric.
Què tal, com estem? Bon dia.
O Quique, no? Perquè em sembla que...
Quique, sí.
Sí,
Enric,
no?
Quique, jo responc a tot, no hi ha problema.
A veure, primer de tot, explica'ns, perquè avui doncs, la veritat és que tu has estat com la guspira, no? Que ens has ajudat doncs, a trobar doncs, aquest tema per encetar aquesta secció. Explica els motius que et van portar doncs, a fer aquesta proposta, no? Aquesta proposta que jo crec que ens ajuda a respondre molts dels dubtes i posa molts exemples, no?, del que ara explicàvem.
Sí, sí, aviam, el llibre L'art d'explicar l'art té el seu origen en l'afició d'algú que no està format acadèmicament en el món de l'art, però que li agrada molt, que sóc jo, i que tota la vida he anat recollint aquelles històries que m'encuriosien de com un artista d'art contemporani acaba exposant una obra que pot ser un atac a la paret, que tots tendim a subestimar, perquè això... Com també en el llibre explico, ho podria fer qualsevol, i és cert, però sovint la història que hi ha al darrere és el que val la pena. És a dir, l'atac a la paret et pot agradar més o menys, el color pot ser més o menys agraït, però la trajectòria que ha fet que un artista acabi fent un atac a la paret, aquesta història és la que jo crec que val la pena conèixer, i és el que en el llibre, amb 30 casos diferents, explico... per acostar també l'art a tot aquell, sobretot els més escèptics.
Clar.
Jo crec que és un llibre per gent escèptica.
Que és el que hem de fer, perquè doncs, si volem omplir no? doncs els equipaments culturals hem d'aconseguir que un altre tipus de públic també doncs, perdi aquesta por i accedeixi doncs, a aquests espais. Posa exemples, posa un parell d'exemples. Per exemple, ara penso doncs, en un terra no? que està fet amb unes fustes molt especials, per exemple.
Sí, aquesta és una obra que es va poder visitar a Barcelona, al MACBA de Barcelona. És una obra que es diu Mar Negro, d'acord? També en el llibre he intentat posar aquelles obres que, per les seves característiques, no només es miren, sinó que es poden tocar. I aquesta és una d'elles. Tu entraves al MACBA i et trobaves un parquet fet de fusta rústica, en forma d'espiga, molt bonic, i de diferents colors, d'acord? I tu hi anaves allà i, escolta'm, si vas amb nens, fantàstic, podeu pujar, podeu caminar, i era molt agradable el tacte del crepitar de la fusta quan tu hi caminaves. Per
clar,
sobre.
Quan anaves trepitjant i els colors, eh? També m'agraden molt.
Sí. Realment era una obra estèticament molt bonica, però aquí ens faltava informació, perquè al final és un terra de fusta, i l'obra es diu Mar Negro, d'acord? Amb la qual tu trepitjaves allò i deies, aviam, ni té forma de mar ni és de color negre. Però aquesta obra tenia un complement al costat que passava a convertir aquella sensació agradable, inclús divertida, dels nens estirats per allà a terra, a posar-nos davant d'una situació real, actual, que el món viu, d'acord? En aquest vídeo es veia el mateix artista, en Carlos Aires, com se n'anava a un... Ell és de Cádiz, d'Andalusia, a una zona d'unes platges on és un cementiri de pasteres de les que creuen l'estret, d'acord? I d'aquestes pasteres que estan malmeses, destrossades, ell em va treure les fustes per fer aquest parquet. Què passa aquí? Aquest parquet, que és bonic, que és agradable la sensació als peus, fins i tot al caminar-hi, estèticament és molt bonic, de cop i volta t'adones que són fustes extretes d'una barca que estava farcida de gent, homes, dones, nens, que molts han desaparegut al mar, d'altres els han trobat morts i els que han sigut més afortunats han aconseguit arribar perquè després els hagin tornat a casa seva, perquè ens entenguem, d'acord? Amb la qual aquella obra que d'entrada tenia un tarannà agradable passa a ser una obra que et fa fins i tot cosa trepitjar, perquè saps que sobre aquelles fustes hi han dormit, hi han malviscut, hi han somiat i hi han mort també un munt de gent.
Per això et posava, doncs, o et demanava aquest exemple, perquè jo crec que va en la línia del recorregut que fem avui, del Gaudí, quan adquireixes aquest coneixement, no? La teva sensació o perspectiva pot canviar.
I tant, perquè a més, fixa-t'hi, el terra no ha canviat gens, segueix sent un terra de fusta rústic amb uns colors molt, molt agradables, que el caminar pot ser agradable, però quan en coneixes la història, de cop i volta te'l mires amb uns altres ulls.
I Quique, també l'art en aquest sentit també ens dona aquelles eines per impactar-nos sobre el món, per denunciar, per reflexionar, per canviar el món. No? Una eina, com deia la Montserrat Roig, és l'eina de revolució més gran a llarg termini, no? La cultura.
I tant, i a més és un... És un mirall, és una bufetada amb la mà oberta moltes vegades a la societat, diguem, actual, perquè et planteja aquells dubtes que sovint els pots veure per la televisió, però si et molesta la imatge la treus. I en els museus, que normalment anem una mica amb les defenses baixes, vas a passar una bona estona, quan hi ha alguna obra d'aquestes que et sacseja, home, surts tocat, val? I d'aquests exemples en el llibre n'hi ha molts, però també n'hi ha molts d'altres que estan fora del llibre que són
impactants.
Jo crec que molt interessants.
Molt interessants.
I, a més, que et canvia molt la percepció segons l'edat que tinguis i vinguis d'on vinguis. Val? Si voleu, us poso un altre exemple, que no està al llibre, però perquè veieu com canvia la percepció.
És que hem de... El tempus fugit.
Perdona.
Ja vaig aprenent llatí, fins i tot, en aquest imperi, vaig dominant l'idioma. És que tenim poc temps i encara més veus, Quique, i la veritat és que ja et convidarem, quan arribi doncs, el dia 9, doncs, a desgranar una mica més. Avui era fer un tast.
Val. Cap problema. Aquí estic.
Doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molt bon dia.
A vosaltres, que vagi molt bé.
I nosaltres el que fem ara també doncs, és explicar que a la nostra ciutat tenim la Taula d'Arts de Sabadell i precisament donarem veu a un dels seus membres i també pintor, en Josep Madaula.
Bon dia, sóc en Josep Madaula, pintor i docent. Voldria parlar sobre l'art contemporani i la seva repercussió. Afortunadament estem en un moment molt plural i així ha de ser. Ara bé, en les arts visuals i plàstiques ens trobem plantejaments molt diferenciats que es fa difícil posar-los en el mateix camí. L'art dit contemporani explora els límits i per naturalesa és multidisciplinar. Per tant, la comunicació amb el receptor és molt complexa degut a que no té unes pautes de lectura clares. En canvi, l'art que es sustenta amb els llenguatges tradicionals dits pintura, escultura, gravat, etc., tenen uns límits i unes pautes molt clares, facilitant una adequada lectura de l'obra. Hi ha d'haver-hi lloc per tothom i no hi ha d'haver-hi jerarquies. I el que faria falta seria una bona denominació adequada per cada tipus d'art. Moltes gràcies.
Doncs afegim ara també a la Festa de la Cultura una altra de les artistes. Ella és, doncs, evidentment, la Marta Carrasco, que ja sabeu que té doncs, una companyia de dansa que ha vingut moltes vegades aquí a la nostra ciutat, a l'Estruc. De fet, ha fet molts dels seus espectacles donant residències en aquest espai, en aquesta fàbrica de creació, i ella també vol dir-hi la seva i explicar què és la cultura.
Hola, sóc la Marta Carrasco. I us vull dir només una cosa. Jo, sense cultura, no hi ha ni criteri ni emoció. Jo no puc renunciar a cap dels dos. I tu?
Jo tampoc, ho tinc claríssim. I també ens explica per ella què és l'art contemporani.
Molt bé, l'art contemporani. El que jo personalment faig és art contemporani. No sé, és un interrogant que el portaré sempre a sobre, però que no em pesa gaire. El que sí puc dir és que perquè el públic, la gent, entri en aquest quadre, entri en aquest món, hi ha una cosa bàsica i és la meva intenció de que el que dic o faci arribi a algú altre que, no, que sigui més que jo. O sigui, algú altre més que jo, no només jo. I per fer això, evidentment, estàs al mateix nivell que qualsevol espectador que pot entrar en la teva emoció, en el teu quadre, en el teu... Però tu has de tenir la intenció de que això arribi, cosa que no passa sempre.
Clar, i quan passa, suposo que això doncs, és com un regal de la vida, tant per l'artista com al públic. Ella explica precisament doncs, aquesta relació.
Sí, sí, t'entenc perfectament. El que passa, tot senzillament, és que jo no em considero més que la senyora que està asseguda a tercera fila. Em considero exactament igual, un ésser humà que pateix, que no pateix, que sent emocions, que decideix. Soc exactament igual, el que passa és que jo tinc el privilegi de poder-me expressar en un escenari. Ella, a lo millor, la senyora de la cinquena fila, s'expressa fent pastissos.
Doncs això també, Montse, abans d'acabar doncs, amb una recomanació que ens fa, això m'ha agradat molt, el tema de doncs, la dona que fa pastissos, perquè jo crec que precisament creativa és aquella persona que posa el seu cos, la seva ànima, en doncs, a fer amb tota la seva passió i dedicació aquell producte, aquell objecte, doncs, d'una manera, no? Doncs això, entregada, artística.
Sí, seria el vell tema de l'art i artesania. Però hem convidat a la Marta Carrasco perquè parlar d'art contemporani és ella. O sigui, aquí ens ha parlat l'art contemporani, perquè ella fa una cosa entre teatre, dansa, art, i ella mateixa és un quadre contemporani espectacular. Per tant, dius, allò diu, ja no llegeixo poema, jo sóc el poema, doncs ja no veig art. Aquí l'art explica com se sent, no? Vull dir, em sembla fantàstica i penso que és la nostra Pina Bausch de Catalunya i que si fóssim un país normal la tindríem en un laboratori creant, amb tot pagat, i que a vegades doncs, hi ha dificultats per artistes del nivell d'ella tirin endavant les produccions. I és una veu imprescindible. Ara ha fet l'espectacle al Teatre Nacional, 20 anys de companyia i un referent a tot el món, o sigui, tot el món la valora ni la vola, la Marta Carrasco.
Doncs escoltem precisament a la Marta Carrasco, o també, com tu dius, l'art en persona, fent una recomanació als oients i, evidentment, al públic, a la societat en general.
Sí, potser sí, algú més a dir, però no sé si va amb la línia exacta de parlar de l'art contemporani. Només un comentari, no?, que en aquests temps que vivim de pandèmies, de treballs que se'n van a la merda, de... jo què sé, coses que tens pensades que no es poden fer, que se n'han anul·lat, que la frustració que hi ha, el cansament de la gent, m'agradaria fer un... demanar un esforç a l'humanitat en general d'una mica més d'empatia. Empatia.
Doncs jo també. Ja estic totalment d'acord. Més empatia, no? Us heu quedat sense paraules, reflexionant. Imagineu-vos... digues, Jordina.
Més empatia, exacte, amb tot allò que passa a l'entorn, amb les creacions dels altres, segurament el món aniria millor si tots plegats connectéssim més directament a través de les emocions amb els altres, amb l'art, amb les creacions, amb allò que fem cada dia.
I per això tenim sincronitzats.
Sí, senyor.
Explica, explica, va, ja que estàs fent spoiler, va, què és? Per si hi ha algun
Sincronitzats.
sabadellenc perdut.
Ah, exacte. Si hi ha algú que encara no ha entrat a l'APP Sincronitzats, que ho faci, que busqui Cultura Sabadell, trobarà l'APP Sincronitzats i trobarà aquesta APP que li diu exactament en cada moment tot allò que passa culturalment a la ciutat. És molt fàcil d'utilitzar, és una agenda viva que sempre hi trobareu tot allò que busqueu.
Doncs nosaltres el que fem també és doncs, fer més recomanacions i per això el que fem és saludar el regidor de Cultura. Bon dia, Carles de la Rosa.
Hola, bon dia.
A veure, que tenim moltes ganes de veure, no?, quines són les recomanacions que ens proposes per gaudir d'això, d'aquesta cultura, no?, d'alimentar aquesta curiositat.
Doncs mira, sí, justament escoltant-vos ara quan estava totes les intervencions tensa, a mi també m'agradaria afegir que la mirada a l'art contemporani per mi ha de ser una mirada plena de curiositat, que sigui molt oberta, que estigui absolutament lliure de complexes i de prejudicis en tots els sentits, estètics, tècnics, formals, de cànon, de paradigma, etc. Que tenim artistes que tenen una mirada i una visió d'un punt de vista inaudit i sorprenent i molt inesperat i innovador de la realitat i la col·lectivitat i que ens cal mantenir-nos molt oberts i molt receptius. Si en un moment determinat hi ha un objecte artístic que ens interpel·la, si l'obra ens fa un diàleg que ens provoca una vibració, una freqüència, ens impacta, hem d'escoltar i permetre que això es germini sense cap mena de prejudicis, encara que ens pugui semblar naïf, encara que ens pugui semblar buit de contingut. Si no coneixem l'univers creatiu que s'amaga darrere i anem simplement jutjant per automatisme, ens perdem moltes coses. Hem d'estar disposats a deixar-nos seduir, perquè després ja arribaran les conclusions. I aquesta és una de les funcions de la cultura, no? Obrir nous universos, fer que creuen límits, que sortim de la zona de confort, que siguem versàtils i que assumim que hi ha molt, molt per explorar i per descobrir i que sempre hi ha un més enllà ocult als ulls mediocres. I com deia fa una estona, ens cal recuperar els ulls de nen, la mirada fascinada, plena de llibertat, i sense aquesta receptivitat i predisposició ens ho perdríem tot. I ara a la ciutat tenim justament mostres de diverses coses que crec que són... Ja les he comentat una mica, però s'han de tornar a recopilar. Per la banda,
M'agrada
avui tenim a
molt.
les 7 de la...
Ara ens explicaràs les recomanacions, però m'agrada molt això, no? Donar-nos aquesta capacitat de tenir llibertat, no? De treure'ns les cotilles, els prejudicis, per parlar i per gaudir doncs, de l'art. En aquest sentit, regidor, per què a vegades costa, no? O per què no es dona la importància que es mereix a la cultura?
Doncs justament per això, perquè no ens adonem de que és un element que està constantment en la nostra vida, que la respirem, que la vivim i que la practiquem constantment. I en moltes ocasions no li donem la importància perquè és tan habitual. L'altre dia parlàvem amb un artista justament que s'ha trobat amb un problema de Covid que no ha pogut doncs, fer la seva activitat habitual i fins que no ha tingut aquesta absència no ha estat capaç d'entendre la magnitud de la tragèdia que comporta no poder practicar la cultura o consumir-la, no? I a vegades és això, és necessari que en siguem molt conscients, no? Que la tenim constantment al nostre entorn i durant la pandèmia, que això ho hem comentat moltes vegades, és una prova absoluta, no? De que sense la cultura ens hauríem, segurament, la majoria de nosaltres hauríem perdut el seny i la cordura.
Totalment, però després moltes vegades veiem, no?, que doncs, en el sistema educatiu no s'aposta, no?, per introduir doncs, la cultura, no?, com caldria, o fins i tot quan arriben doncs, les eleccions, no?, en els programes, o fins i tot quan es fan els debats, la cultura queda relegada i, en canvi, com avui descobrim, la cultura és el que ens fa lliure, no?, lliure és el que ens fa doncs, això, doncs, tenir aquesta amplitud de mirades, de perspectives.
Exacte, aquesta capacitat de deixar-se seduir, aquesta mirada lliure i totalment fascinada del nen, és la que necessitem conservar durant tota l'existència. Amb això, automàticament estem oberts a qualsevol tema. Després, evidentment, ja entrem en criteris d'altres tipus que podem acabar valorant si ens agrada o no ens agrada. Però, com a mínim, tenir aquesta capacitat de permetre que la recepció hi sigui, no? I això necessita, evidentment, el sistema educatiu incorporar-ho en la seva seqüència didàctica. És que els nanos han de saber que hi ha un univers per descobrir, i que l'única forma és a través justament de la pràctica cultural i que cada vegada més fent efecte de bola de neu i tens més formació, més preparació, més capacitat i això ja és imparable. Un cop ha començat, doncs ja ets una persona amb uns criteris molt, molt potents.
Vinga, doncs va, que tenim l'agenda, tenim paper i llapis o els smartphones a punt perquè ens expliquis doncs, aquelles recomanacions que sí o sí hauríem d'anar a veure.
A mi em sap greu fer aquest tipus de recomanacions perquè serà molt complicat i, a més a més, hi ha caps de setmana més senzills i caps de setmana més complicats. Com ha comentat la Jordina fa una estoneta, el tema de sincronitzats és vital perquè tothom pugui estar totalment informat del que succeeix a la ciutat. Avui farem una mica de diguéssim, de filtratge a través del tema que ens ocupa. A les 7 de la tarda, avui, a l'Acadèmia de Belles Arts, hi ha la tercera i darrera taula rodona del AESTALCS. AES és Art Emergent Sabadell, que està, hi haurà el Gorka Pinyol, l'Albert Merino i el duo Cuella de Bassa, que estaran en allà reflexionant per la tercera taula rodona que es fa en aquests dies i crec que és, com abans estava comentant les Jordina, és un espai molt, molt interessant. Aquest mateix cap de setmana, fins al dissabte 29, tenim la darrera oportunitat per veure justament l'última edició del certamen Art Emergent Sabadell. Hi ha una mostra importantíssima de creadors, que són el present i el futur de les arts plàstiques i performatives que estan vinculades a la ciutat. Per tant, molt recomanable que apretem una mica les agendes i que no ens ho perdem si no ho hem pogut anar a veure. He parlat ja amb l'Engràcia Torrella, del MAS. Tenim l'exposició de l'Oriol Enguany, que es va inaugurar aquest dissabte passat a la tarda, un gran berenar, que és una prolongació d'un gran dinar, que és l'altra exposició que ja es tancava i d'aquesta manera li han donat més vida. És una col·laboració de l'Oriol Enguany amb 6 creadors més vinculats a la ciutat, el Gerard Torres, l'Emer Roc, la Laia Claramunt, la Patricia F. Suárez, el Joan Carreras, el Guillem Felada i el David Rossell. I és una exposició en la que podem interactuar, per tant, no faig spoilers, que la gent hi vagi i que vegi exactament quin és aquest tipus d'interactuació i que descobreixi, que es deixi justament això, mirada fascinada, lliure i totalment amb capacitat de seducció. I anoteu també el següent compte d'Instagram, @visitapuntual. Entreu-hi, exploreu-lo, feu-vos en socis i exploreu els continguts que s'hi preveuen projectes i temes molt, molt interessants. També recordem que el diumenge 6 de febrer, que com que no tenim programa, ho hem comentat, tindrem el taller familiar dins del programa, precisament això que estàvem comentant, cultura, educació. El passaport Adonauta tenim unes activitats de les Palmas, que es diuen sense títol, diu l'art contemporani, amb entrada gratuïta i de caràcter familiar per compartir en família, que és absolutament important que en el niu, en l'entorn familiar, la cultura quedi introduïda com una pràctica normal. I després, no vull deixar l'exposició que s'ha presentat en Marc Sales Armengol, dins d'una casa anglesa, en obres que està al carrer Duran i Sor 83. Aquesta exposició estarà fins al 30 de gener. És una exposició molt particular i molt interessant, absolutament una iniciativa privada i molt valenta, que ja en si mateixa és una instal·lació i tota una experiència. Per tant, jo hi vaig anar diumenge a la inauguració i crec que val molt la pena que, si teniu una estoneta, també us hi pugueu desplaçar.
Doncs, ràpid, perquè ja se'ns acaba el temps, regidor. Jo
perfecte.
L'última recomanació.
Dues coses. Avui tornen a reprendre a Acadèmia de les Arts els concerts. No us perdeu el Teatre Sant Vicenç, La Festa, que és una comèdia molt jove i plena d'energia de nous talents. I la setmana que ve, que no podrem tenir programa, no us perdeu quan els crancs portin talons d'Escarlata Circus en l'Estruc, d'acord? Que és un espectacle justament que parla sobre els que volen canviar el món per trobar la seva lleialtat, però al final resulta que el món els canvia amb ells.
Doncs moltíssimes gràcies, Déu-n'hi-do. Tenim deures per endavant amb totes aquestes activitats. Moltíssimes gràcies i fins la propera secció. Que vagi molt bé, molt bon dia. Nosaltres, el cert és que a mi l'únic que em falta en aquest imperi és la veu dels joves. La veu dels joves, de les generacions més joves. Hem parlat, no?, amb artistes...
Què en pensen?
Què en pensen? A veure, doncs...
Què en pensen de l'art?
Li demanem a la Judit Buissant, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, tu quina edat tens?
Jo tinc 19 anys.
19 anys, i per tu l'art què és?
Ostres, per mi l'art és allò que pot provocar una emoció. Sí, jo penso que per mi l'art és això. Però clar, és molt difícil. Aquesta pregunta és una mica trampa, eh?
Mira, portem mitja hora. No, jo crec que...
Estan posats d'acord...
Però era perquè volíem també doncs, comprovar pels joves. És important, parleu d'art, busqueu circuits, propostes en aquest sentit?
Depèn, no? Suposo dels interessos. Hi ha molts joves i molta, o sigui, diferents maneres de, o sigui, diferents interessos, no? Uh-huh. Llavors, sí, en el meu cas, sí. I en el meu cas, jo m'intento interessar una mica per això, per l'art, la cultura, però també t'haig de dir que no, que no, que no tot tipus d'art, eh? Uh-huh. I justament avui em preguntava, bueno, parlàvem de l'art contemporani, parlàveu de l'art contemporani,
sí.
I t'haig de dir que de tot l'art, uh-huh, és el que a mi, ostres, igual el que em provoca menys, el que m'interessa menys.
Uh-huh.
Però potser també per això, no? Perquè cal un context, jo penso que és molt important això, el context, entendre la història de cada artista i el per què ha fet l'obra que ha fet. I potser és per això, és per un simple fet d'ignorància, no? Que igual és el que fa que no t'atraigui en aquest cas una obra d'art.
I... No. Digues.
No, perdona.
Doncs precisament per això volíem destacar i perquè sabem, doncs, Montse, vosaltres digues com vas conèixer, no? A la Judit, també?
Ai, la Judit, vam fer, quan vam tenir la pandèmia, te'n recordes, Judit, que vam fer aquella
sí,
sèrie de literatura per joves?
Sí.
I fèiem bueno, cada setmana ens trobàvem per parlar d'art, bueno, de la literatura, de l'escriptura, de la creativitat, de tot el que volguéssim. I, de fet, doncs és fantàstic que estiguis aquí i que tinguis una veu sempre que vulguis, perquè aquest programa és un programa, doncs, que només escrivint al benividivinciradio@gmail.com, doncs totes les persones que vulguin poden participar. I és fantàstic, doncs, que hagis tingut la generositat d'acompanyar-nos aquest matí.
No, gràcies a vosaltres.
Doncs, Judit, una abraçada, perquè nosaltres ja arribem al punt final d'aquesta secció i el que fem és, doncs, sempre acabarem amb el racó lila de la Big Mama, que ens explica, doncs, això, una proposta que sí o sí, doncs, hem de tenir en compte. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Molt bon dia. Benvingudes, benvinguts al racó lila de la Big Mama, aquest espai radiofònic que ha batejat amb aquest nom la Montse Barderi i que fa molta il·lusió de poder disposar en aquest programa de ràdio aquí a Sabadell. Gràcies per escoltar-lo. Avui m'agradaria portar, per arrencar aquesta temporada, una de les cantants més espectaculars que hi ha hagut a la història del blues, una cantant que admiro moltíssim, i és la Bessie Smith. La Bessie Smith, l'emperadriu del blues, que va néixer el 1894 i va tenir una infantesa d'aquelles que diríem molt complicadota, amb moltes penúries, va quedar orfe molt joveneta, eren una bona colla de germanes i germans, un germà es va morir també, tot el trauma que això suposa, però tota aquesta sensibilitat, aquest talent, ella el va saber treure a fora amb la seva gran veu, amb el seu repertori, amb el seu poder vocal que tenia i aquella ànima tan gran. Va ser una de les artistes més representatives del blues clàssic. Aquest primer blues, que és el que va sorgir a principis de segle XX, i on les dones, doncs, malgrat la segregació, malgrat tenir poques oportunitats, doncs van ser les grans dames del blues, les empresàries, les dones que van tirar endavant molts negocis, i Bessie Smith va lluitar contra tot això, també era una dona que es va denunciar el Ku Klux Klan i totes les agressions que feien, va mantenir també una posició de contacte amb la intel·lectualitat a Harlem. Ella era empresària del seu propi espectacle, treballava molt, era molt dur, però feien gires per tot arreu, i en aquella època de segregació no, els artistes no podien ni dormir als hotels, ni podien estar viatjant, havien d'esperar que els trens estiguessin plens per poder pujar. Doncs ella va trobar la solució de comprar un vagó de tren, enganxar-lo en els ferrocarrils i allà dur tot el seu personal, el seu espectacle, el pal de mesteler d'aquell circ, d'aquella carpa que tenia tota la llargària del vagó, i tot el material, i així va anar fent. A l'època de la Gran Depressió, doncs, com molts artistes, també va patir els estralls de la devolució del diner, però bé, al final doncs, va refer la seva vida i va tirant artísticament endavant fins que doncs, un dia, quan anaven a fer una actuació cap al sud dels Estats Units, va tenir la mala fortuna de que van patir un accident amb el cotxe i no va poder sortir en vida. Tot i que diuen que va patir dos accidents, un primer i un segon, que va quedar amb el braç com molt trinxat, pobre, i no la van assistir en els hospitals. Bé, sigui llegenda o no, això del final, del seu final, el que sí que podem dir és que el seu nom ha perdurat, i la seva música també, perquè quan hi ha talent, siguis dona, siguis home, però quan hi ha talent, allò és d'admirar. Gràcies per l'escolta i també endavant per aquest programa que avui s'enceta. Molta sort, Montse, i gràcies per comptar amb mi.
Judge, Your Honor, hear my plea before you open up your court. But I don't want no sympathy, 'cause I done cut my good man's throat. I caught him with a trifling Jane. I warned him back before. I had my knife and went insane, and the rest you ought to know. Send me to the electric chair. Judge, good Mr. Judge, let me go away from here. I wanna take a journey to the devil down below. I done killed my man. I wanna reap just what I sow. Oh, Judge, Judge, Lordy, Lordy, Judge, send me to the electric chair. Judge, Judge, hear me, Judge, send me to the electric chair. Judge, Judge, send me that judge. I love him so dear. I cut him with my bellow. I kicked him in the side. I stood there laughing over him while he wallowed round and died. Oh, Judge, Judge, naughty Judge, send me to the electric chair. Judge, Judge, sweet Mr. Judge, send me to the electric chair. Judge, Judge, good kind Judge, burn me 'cause I don't care. I don't want no bondman there to go my bail. I don't want to spend no 90 years in jail. So Judge, Judge, good kind Judge, send me to the electric chair.
Al matí, amb Raquel Garcia.